Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona nit a tothom, com esteu? Bé, jo no sé vosaltres, però jo tinc molta calor. Encara no hem acabat el mes de maig i de sobte ens hem trobat amb temperatures de juliol que a mi em sufoquen. Mal presagi per aquest estiu, que encara ens queda uns quants dies per començar. Va venir un estiu ben calent, i no només des del punt de vista meteorològic. Però a nosaltres ens és ben igual, perquè faci fred, faci calor, plogui, nevi o faci vent, nosaltres estarem aquí al peu del canó per parlar d'òpera per a tots vosaltres. Avui ja arribem al darrer programa del mes de maig. Veieu com passa el temps. Roger Benet, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
Si può morire.
Penso que aquesta ària no necessita presentació, i que no? Una furtiva làgrima de l'Elisir d'Amore Donizetti és probablement l'ària més popular de tot el repertori dels tenors lírics, no creieu? Qui sí necessita una presentació, però és l'intèrpret, un tenor jove dels que està en carrera ascendent. El tenor en qüestió es diu Pene Patti i cantava acompanyat per l'Orquestra Nacional Bordeus-Aquitània, dirigida per Emmanuel Vinom. I tot seguit en parlarem amb més profunditat. I sí, i en parlarem amb en Flomerí, que ja el trobava a faltar, i que sí, i és que ha estat absent durant 6 setmanes. No ens estima ja. Va demanar retardar la seva aparició perquè ha estat treballant per un tal Rigoletto, tant que ja li ha sortit una mica de gepa. Benvingut, Albert.
No fotem, que faig molta natació jo, perquè no em surti això?
Escolta, que he comprat un número de loteria, te'l puc passar una mica per la gepa, que diu que això porta bona sort.
Mentre no me'l passis per un altre lloc.
Avui, CD de Pene Patti i llibre sobre Rigoletto, sobre el seu jefe, precisament. Tot això a Flamaric, a l'O Flamaric 36. De fet, és esbojarrata aquesta música, oi? Una cosa que perden els papers de mecena, em sembla.
Encaixa amb el personatge convidat,
sí,
no? Amb el col·laborador, més ben dit.
Bueno, l'has triat tu, escolta.
Home, exacte, vull dir, una música que...
Aquí ho tenim. Bé, doncs bé, avui parlarem sobretot d'aquest CD, que fa ben poquet, poques setmanes, de fet, ha estat editat per Warner Classics, amb un recull d'àries interpretades per aquest jove tenor que respon al nom de Pene Patti. No, avui ho he dit fàcils, eh? D'acord?
Ni un. Mira que en tenia 5, però és que cap és...
És adient.
És adient, i menys en horari públic.
Molt bé. Què n'has de dir després de sentir-lo cantar La furtiva làgrima?
Home, doncs mira, jo t'he fet... Avui he fet molts deures. Mm. La furtiva làgrima. De fet, vaig començar amb La dona mòbile, que escoltarem cap al final,
sí.
I vaig tenir sensacions contradictòries, perquè em pensava que la cosa aniria cap a una banda i després no és tant. La furtiva làgrima, a veure, té un timbre mate, mat, i en principi, sobretot amb alguns passatges d'agilitat, que després amb les altres audicions veurem que no és així, pensava que l'agilitat no se li acabava de donar millor, i sobretot amb La furtiva làgrima, aquest cant espianato era on ell se sentia més còmode, sobretot si el tempo doncs és relaxat com algun altre dels fragments, no? Se li noten a vegades una mica canvi de posició de la veu a l'emissió, i que això li permet donar un toc una mica afectat expressivament. En aquest sentit, no sempre té prou homogeneïtat en aquest cas, però després sentirem altres gravacions que tot això no ho trobem. Per tant, sí que és homogènia, té facilitat per exemple, amb les cabaletes, amb els salts disbalzo, i per tant una mica contradictòria. El que sí que, i com que he buscat algunes opinions, per contrastar les meves impressions, i realment també les meves impressions difereixen d'alguna crítica que l'apunten que té les qualitats del Pavarotti, i jo em sembla que no, ni molt menys.
Sí.
No és una veu cabalosa, té uns aguts que tendeixen a ser estrets, i de fet n'escoltarem un parell. Treballa molt bé, això sí, la mitja veu i el fraseig és realment d'una delicadesa i d'un treball tècnic, la línia en general... Molt bona.
Això precisament és el que a mi m'ha semblat, jo no soc tan tècnic, però sí que m'ha semblat que és una emissió molt suau, molt així, molt dolça, no sé.
Molt ben recolzada. L'únic és això, que en determinats moments fa canvis de posició de la veu, que canvia el color, que en determinats moments, per exemple, a La furtiva de làgrima, li dona aquest toc com més expressiu, però que tècnicament potser ho hauria de millorar.
Bé.
En algunes àrees, insisteixo.
Bé. Abans de seguir, el tornem a sentir, i ara interpretant Pluie Blanche que la Blanche Germine de Les Huguenots de Meyerbeer, que sembla que es mou molt bé en el repertori francès, aquest noi. L'orquestra i el director abans esmentats, i afegeix al final el cor de l'Òpera Nacional de Bordeus.
Oh,
Si t'hi has fixat, precisament això que dèiem, amb el cant espianato, aquestes frases llargues, perdó, que sap amorosir, sense cops de glotis, això també és força significatiu, i sobretot quan el tempo, com en aquesta versió, doncs és diguem, més aviat lent o còmode, la veu flueix, i aquest sentit del fraseig realment et capta molt l'atenció com a espectador. I aquest exemple dels Huguenots doncs, n'és... És molt clar, no sabrem què diu aquell del Meyerbeer-Son, però segur que li ha encantat.
Sí, espero que el senti, que si no li posarem falta, si no escolta el programa aquesta setmana. Escolta, deixa'm dir qui és aquest tenor, una petita semblança biogràfica. El seu nom complet és Darren Penepati, i va néixer a Samoa, o sigui, és de les Mares del Sud, completament el 1987, o sigui, té 35 anys, 34, 35, no sé la data de naixement.
Estic en aquella franja que hi ha aquestes noves generacions, ja són més joves que jo,
Què et sembla? Quan un es dona compte d'això, és quelcom que canvia en el teu interior, ja t'ho dic jo.
Bueno, jo crec que canvia més en el meu exterior, ja.
sí, però dintre... Quan tenia 2 anys, només la família es va traslladar a Nova Zelanda, per país del qual té la nacionalitat. Llavors, allà inicia els seus estudis de cant a la Universitat d'Auckland. Va fer un màster a Cardiff, a Gales, i es va graduar en el programa Adler de l'Òpera de San Francisco, que li va permetre cantar petits papers. És guanyador de diversos concursos, entre ells el Montserrat Caballé del 2014. El 2017 va debutar com el duc a Rigoletto a San Francisco i ha cantat en prestigiosos teatres malgrat la seva joventut. A l'Òpera de Bordeus, que va cantar Anna Bolena, en el Bolshoi de Moscou, la Traviata, l'Òpera Còmic de París, Romeo i Julieta, i té previstos debuts a l'Òpera de París, amb l'Elisir d'Amore, San Carlo de Nàpols, amb la Lucia, a l'Òpera de Viena, amb l'Anna Bolena, a l'Staatsoper de Berlín, amb la Traviata, a Es en Provence, aquest estiu amb Moïse i Faraón. A més, se l'espera l'abril i maig de l'any vinent en el Liceu, on serà de Grieux a Manon, de Massenet, al costat de la seva esposa, que és la soprano egípcia de naixement, però també de nacionalitat neozelandesa, Amina Edris, que també és una estrella emergent. I jo estic content personalment perquè per abonament em toca sentir-los, no em toca la parella del Camarena i la Nadine Sierra, em ve més de gust sentir-me aquests dos. També he llegit que es destaca la bonomia d'aquest tenor, que es veu, ja es veu a les fotos, que és simpàtic i bona persona, i a mi em recorda molt pel seu físic de natiu de les Illes del Pacífic i la seva corpulència, aquells que fan les famoses haques abans dels partits de rugby a Nova Zelanda.
Bueno, té un aire distant, almenys físicament, però algú li pot recordar una miqueta també a l'Aquiles Machado,
sí,
abans de que agafés la forma completament esfèrica.
Sí, però aquell és més baixet encara, em sembla. No, aquest, però aquest se'l veu que és, és natiu de los mares del sur, d'allò de la Polinèsia. Sentim una mica més d'en Penepati.
Je viens de faire un rêve.
Doncs era precisament una de les àrees del Degrieux de la Manon, En fermant les yeux.
Que fixa't que té aquesta noblesa del fraseig que dèiem abans, i també, com tu has dit, en referència als idiomes, molt bona també la dicció en francès.
Correcte.
La italiana, doncs, se li nota que no és original, però també està bé. Però la del francès jo trobo que realment està molt aconseguida. I deixa'm dir, ja que abans has citat que cantarà Rossini, que en aquest mateix disc hi ha una escena... bueno, mig duet amb el del Mosset Faraón, i que quan el sents cantar això, veus que les agilitats les té bé, per tant, contradiu una mica el que t'havia dit abans, i que em fa pensar una mica en el Matteuzzi o el Chris Merritt, però molt més elegant i qualitatiu que el Matteuzzi, i, evidentment, molt menys cabalós que un Chris Merritt, no? Però, si hem sentit les gravacions d'aquests dos, doncs hi ha un punt...
El Matteuzzi no m'agrada gens.
No, no, hi ha coses que no, però hi ha alguna cosa del timbre...
Sí.
Que, bueno, que hi fa pensar.
No, no, efectivament, jo el trobo molt adequat en aquest repertori francès, perquè, bueno, aquest disc, ara us explico el contingut del CD, les òperes que canta, hi ha més o menys 50-50, o potser hi ha més pes de lo francès. Mira, a veure, canta Rigoletto, canta Romeo i Julieta, Gounod, canta el Guillaume Tell de Rossini, en francès, l'original francès, l'Elisir d'Amore, Les Huguenots de Meyerbeer, La batalla de Legnano, de Verdi, Moïse de Faraón, que és la versió francesa del Mosè en Egipto, de Rossini, Polyucte de Gounod, que és la versió, una versió francesa del Poliuto, que va ser el Poliuto Donizetti, també Donizetti, Roberto de Veré, La Manon de Massenet, L'Étoile du Nord, de Meyerbeer, i una òpera molt desconeguda que es diu Joselin, de Benjamin Godard. Em sembla que hi ha més francès que italià.
Sí, molt, aquí, molt, no? Aquesta figura del tenor líric romàntic, aquest tenor enamorat, una mica l'arquetip, sobretot en l'àmbit italià, i un repertori doncs, molt interessant, sobretot per aquestes, la batalla di Legnano, el Mosset Faraón, el Polyucte, el Joselin, és a dir, bona tria per presentar-se.
Sí, sí. No, la tria és força original, Surt una mica d'allò del trilladíssim. Bé, comença amb Rigoletto, però llavors ja se'n va una mica de repertori. A veure, tornem-ho a sentir ara, serà amb òpera italiana, amb Donizetti aquesta vegada, però amb un rol de més cos, com seria el del protagonista de Roberto de Vera. L'àrea cabaleta, come un espíritu angelico, bagnato, il sen di lagrime, tot això al costat del cor.
Oh, don't
suon per l'aria cieca.
Hem sentit el Penepati amb aquesta escena,
sí.
Escena de presó, precisament, una de les típiques del repertori, aquest tòpic.
No és l'escena sencera, he tret la primera part.
El recitatiu, sí, és cert. Sí. I que, a més, doncs, com dèiem, no? Molt ben cantada, amb les agilitats, el Candy Svals, evidentment no té la força d'altres veus, però ho canta realment molt bé i supera els aguts i aquests salts interbàlics. I doncs, ho trobarem també amb el Rigoletto, que també doncs, en aquest cas busca donar relleu a la escena del Duc de Màntua de l'acte segon, el quadre primer, que fa molt ús del legato, domini de les respiracions ràpides que hi ha en l'escriptura d'aquest recitatiu, que no té, notarem, no és una veu que tingui aquella força, per exemple, pels moments airats d'ell, la mi fu rapita.
Sí, però això és cert, que li falta aquest...
Li falta, perquè és una veu lírica, sí. Lírico-lleugera,
sí.
El timbre tampoc és que sigui molt bonic, però bueno, el fraseig ja dic que està molt ben treballat, cuida molt els reguladors, aquestes dinàmiques, que el paper del duc de Màntua, més enllà dels aguts, que no seria la característica principal, sinó la línia, els reguladors, aquestes petites inflexions d'una nota piano, ara un petit crescendo, i el que és l'articulació, doncs això ho cuida moltíssim. I fixa't també, amb tot el que hem sentit, tendeix a una col·locació a la màscara de la veu, a la projecció, però no és molt nasal, alguna nota sí que és una mica més nasal, però que realment, doncs, la projecta força bé i li dona aquest color particular.
Allò que els que el comparen amb el Pavarotti tampoc és això, no?
No, a veure, puc entendre que algú el timbre en alguns aguts, per exemple, quan escoltem el Rigoletto, acaba, el tio se'n va un re sobregut, que és una força animal, en aquest sentit. Però, i allà dius, mira, sembla que el timbre recordi el Pavarotti. Sí, però són veus que no tenen quasi res a veure, ni fins i tot en el fraseig, ni l'accentuació d'algunes coses.
El Pavarotti, jo ho vaig tenir molt clar quan Pavarotti va deixar, ja no va cantar més i tot això. El que era el nou Pavarotti, no sé si tu havies sentit mai el Salvatore Licitra.
Alguna vegada sí, per internet i algunes coses.
Sí, jo allà als Estats Units l'havia sentit molt i realment era un tenor que jo vaig... El primer vegada que vaig sentir que va ser una norma. Vaig dir, hòstia, aquest és el nou Pavarotti. Realment aquell tio tenia moltes qualitats. Desgraciadament va morir molt jove. I es va estroncar. Però el Penepati, dintre de les seves qualitats i tot això, no és comparable al Pavarotti, ni molt menys. Bueno, el Rigoletto... Els sentirem en les àries del Rigoletto ara en el següent bloc, quan parlarem d'aquest llibre que ja hem introduït. Vull fer una pregunta.
Digues.
Aquest cap de setmana has estat a Sant Xenxo?
No? No me'n recordo ara mateix on he estat. No me'n recordo. Però no.
No amb tota aquella multitud que estava allà.
Clar, duc de manto amb sang borbònica, ja sé per on vas.
No.
Ah, no?
¿Por qué no te callas?
Aquest, però... Està molt decrèpit.
Bueno, té 85 tacos, eh?
Sí.
Ja és molt que s'aguanti.
Home, el meu pare tenia 85 i s'aguantava millor que ell, eh?
Sí, bueno, però no s'havia fotut les festes que el rei.
No s'havia fotut les festes.
Ni el joc de cadera.
No, això està clar. Bueno, doncs hem acabat el bloc dedicat al CD i, si us sembla, anirem a parlar del llibre.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Doncs bé, ara toca parlar d'un llibre sobre Rigoletto, però abans de començar a dir res, sentirem una mica de música aquesta òpera, doncs ja hem dit que, donat que el tenim aquí, seguirem amb Penepati, perquè té en el CD... Hi ha dues àries. Primer l'escena famosa de l'acte segon i la Dona Immobile. Començarem sentint l'escena sencera del duc de Màntua, de l'acte segon. És el recitatiu La mi fu rapita, aria parmi veder le lagrime i la famosa cabaleta Possente amor mi chiama.
Ancora mi spingesse. Schiuso era l'uscio e la magion deserta. E dove ora sarà quell'angel caro, colei che prima potei in questo cuore destare fiamma di costanti affetti, colei sì pur al cui modesto sguardo quasi anzi spinto a virtù, valor mi credo. Ella mi fu rapita, e chi l'ardia, ma ne avrò, ma ne avrò vendetta. Pianto della mia diletta. Certo mio dare e per consolare il certo mio dare e per consolare quel cor a sabbia fin chi l'ama conosca il fin chi sono ma prenda canto in trono degli schiavi
la città, come il cancello d'un mago nero, il cancello d'un mago nero.
peggio a lei, il serto mio darei per consolar quel cuor, il serto mio darei per consolar quel cor. Asami al fin chi l'ama, conosco al fin chi sono, a prenda canto il trono degli schiavi amor, a prenda canto il trono, canto il trono degli schiavi
Doncs més ens valdria seguir escoltant aquest tenor perquè el llibre és infumable.
Va, reconec que te l'he colat una miqueta.
Bé, i tant, un golp a l'esquadra. Es diu L'òpera del bufón maldito, Rigoletto. Sembla més un títol d'Agatha Christie que un d'allò
sí,
d'òpera. L'òpera del bufón maldito.
Sí, però aquí l'assassinat és el propi autor.
Sí, l'autor, que es diu Nino De Antici, no és italià, encara que ho sembli, és de Bilbao. Suposo que de pare italià, no? Perquè el senyor és de Bilbao. Ejerce de crítico musical, especialista en la voz y el canto desde hace más de 35 años, tanco cometes. L'editorial és Ediciones Beta de Bilbao i després diré per què el trobo, que és la meva opinió és aquesta, però abans el senyor Flumerica ens explicarà un parell d'idees que diu que té l'autor i que ell ha trobat. Perquè jo confesso que no he passat de la pàgina 88 fins ara.
Bueno,
o sigui que...
Jo, com pots veure, el tinc subratllat.
Sí, i en té 266.
Etiquetat. Vinga. A veure, sí. És un llibre que té molts errors i que està fet per un diletante. Home, a veure, és un llibre que sí, certament té passatges infumables, però hi ha aquest una mica de vassall de cultura, de vincular alguns passatges amb la història de l'art, per exemple, el tema dels títols i versions anteriors, és a dir, hi ha algunes idees perogrulles, mal desenvolupades, però com a lectura així una mica genèrica per un aficionat molt baix, de perfil molt baix, sense que sigui pejoratiu el terme, sinó un malhoman que ha escoltat el Rigoletto, que li agrada i que vol llegir alguna cosa més, doncs, home, jo crec que si va saltant sobre algunes qüestions, és un llibre útil, força divers en les mirades. A més, també apunta cap a una teoria, a l'escena final, que si hagués funcionat d'una altra manera. És a dir, hi ha idees, el que passa que sí, que li falta, diguem, un rigor una mica més acadèmic a nivell historiogràfic, però vaig trobar que, com que m'havia carregat el seu anterior, o un llibre que va fer després sobre tenors, que és com una Wikipèdia molt dolenta, i aquest dic, doncs va, me'l vaig a mirar amb més carinyo, doncs me'l vaig mirar potser amb massa carinyo.
Molt bé. Bueno, jo l'he començat a llegir, com ja he dit, però, malgrat que m'havia promès a mi mateix passar d'errors i afirmacions, certes d'aquelles coses que sempre apunto i que no em deixen avançar els llibres, doncs al final no he pogut més i he començat a assenyalar alguna de les borrades, perquè ell ha dit borrades, una darrere de l'altra que conté. I en dic algunes. Pàgina 41, obro cometes. Músicos post-puccinianos como Pietro Mascagni, la cavaleria és del 1890, 3 anys abans de la Manon Lescaut, Ruggero Leoncavallo, 1892, el Pagliacci, va morir el 1919, 5 anys abans que el Puccini, Francesco Cilea, l'última òpera del qual és del 1907, Umberto Giordano, sí, aquest va viure molts més anys i va compondre molts més anys després, però la seva gran òpera, que és el Cenis, és del 1896, Otto Nicolai,
sí,
un compositor alemany mort el 1849, 9 anys abans del naixement de Puccini, Ricardo Zandonai, que seria l'únic més post-putxinià, per bé que la seva gran obra, que és la Francesca de Rimini, és del 1914, i algun o més tanco cometes. Vull dir, com pots publicar un llibre amb aquesta... Otto Nicolai, perquè Nicolai sona com a italià, potser, no?
Bé, bueno, a veure, l'Otto Nicolai... És una mica d'autoedició, em sembla.
L'Otto Nicolai va... La majoria de les seves òperes les va estrenar a Itàlia, perquè ell treballava de pianista a l'ambaixada prussiana, em sembla que era a Roma, i per això va estrenar molt a Itàlia, però va morir abans que és el Puccini. Pàgina 55. El duque y un tal Borsa, això ja parla de Rigoletto, el duque y un tal Borsa, que pasa por ser un cortesano con voz de barítono, perdona, el Borsa es tenor. Lo que es barítono es el Marulo. Comentan el encuentro que han tenido con una joven. Les ha llamado la atención, tanco comentes. L'encuentro amb la joven, que és la Gilda, l'ha tingut el duc. I li explica amb el Borsa. El Borsa no ni pinxa ni corta aquí. Pàgina 57, sobre la cavatina. Cometes. Suele ser una pieza más corta que l'ària. Con respecto a l'ària, suele estar precedida por un recitativo, tanco cometes. Mira, que això és una solemne xorrada. Per exemple, la cavatina més famosa, que és la del Fígaro del Barber, no és curta ni està precedida per un recitatiu.
Exacte.
Pàgina 59-60, sobre Monterone, acte primer, cometes. Comparece custodiado por dos guardias camino del encierro. Curiosamente, no volverá a aparecer en escena porque acaba de cantar toda su parte en la ópera. Mentida, en l'acte primer, ve sense guàrdies, que és quan fou l'escàndol i el duc el fa detenir allà mateix, i a l'acte tercer... No, l'acte segon, perdó, final de l'acte segon, és quan apareix amb dos guàrdies i torna a intervenir en l'òpera. Aquest senyor, no sé de quina òpera parla, però no sembla que hagi vist Rigoletto. Pàgina 62, aquí hi ha una confusió total en el redactat. Comença a parlar de famílies i coses renaixentistes, dificilíssim d'entendre res. Sí. En general, el redactat del llibre és feixuc i confús. Pàgina 67, parlant de Rigoletto, cometes. En la corte ha podido escuchar a Marulo contar que una mujer, un amante, según ellos, les suele esperar en casa. Tanca cometes. No, senyor. El Rigoletto encara no és escena quan el Marulo explica tot lo de l'amante del Rigoletto, I parlant dels baixos, a la mateixa pàgina, cometes. Los cantantes de dicha cuerda suelen tener una gigantesca estatua.
Sí, això ja... Cometes.
Són d'aquelles coses que... És tan ridícul, per favor. Pàgina 68, acabo aviat, no patiu. Parla dels duos de veus greus i ignora un dels primers, que és el del Matrimonio Secreto, que pràcticament és d'allà on comencen tots, i també el de la Cenerentola, del Dandini i el del Magnífico. Pàgina 70, cometes. Conviene apuntar que la conversación entre Rigoletto y el bandido Borgoñón transcurre de manera muy natural, y se podría decir que se parece bastante al que discurre entre el comendador y don Giovanni en el último acto de la ópera de Mozart. Sin embargo, la estructura es similar en ambas obras por esa sensación de naturalidad y normalidad intrínseca en el diálogo. A veure, com pot parlar de naturalitat i normalitat en el diàleg entre don Giovanni i el comendador, que és un mort que ve de l'altre món? Com pot parlar de naturalitat i normalitat? Bueno, és igual.
Te l'he colat molt colada, ho reconec.
Bueno, ja saps que...
Bueno, de tant en tant deixem que m'equivoqui.
Bueno, no és una equivocació. El que s'equivoca és el que escriu això i l'editorial que li edita.
No, però aquest me'l vaig llegir així molt ràpid i no hi ha per on agafar.
Acabarem sentint de nou en Pene Pati amb la Dona Mòbile ara mateix.
Sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è morti, qua più malvento, mutare.
chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non viva amore. La donna è morte, qual pluma al vento, muta d'argento, è di pensier, è di pensier.
Bueno, abans d'acabar, carta de la Joana Sala.
Molt bé, molt bé. Què ens explica la Joana?
Què ens explica la Joana? Aquesta vegada t'anomena tu i tot, eh?
M'anomena, sí, i ara?
I ara. És del 24 de març. Benvolgut, Jordi. Encara que he estat malaltona, res del Covid, espero que ja estigui recuperada. Ara ja estic millor i no vull deixar de felicitar-te en el dia del teu sant, diada tan propera a nosaltres. Acabo de sentir el programa dedicat a les òperes de Cleopatra. Tingues per segur que l'escoltaré dues vegades més. M'ha agradat moltíssim i tan ben documentat. Molt bé, gràcies, eh? Amb la meva amiga vàrem venir a veure Don Pasquale. Com ja estava variada, ens va portar una filla meva i recollir un fill d'ella. Com sempre, vàrem passar-ho d'allò més bé. Les veus també ens van agradar molt. Les escenografies molt ben resoltes, com sempre, total que com és habitual, vàrem arribar a casa ben contentes. Només ens falta Rigoletto, que ara ja no li deu faltar, perquè ja l'ha vist segur. Serà la tercera d'enguany, perquè les que m'agraden hi vaig un segon cop al cinquè pis, al Liceu, perquè ja aquesta mateixa temporada la vam fer. Els aficionats sempre t'agrairem el teu treball, tan ben fet, segur. Moltes gràcies, és que jo, la veritat, cada vegada que rebo carta seva, doncs, dic, bueno, no deu estar tan malament el que fem, i això m'esperona a continuar. Acaba. Digue-li al Flamaric que tot això d'internet no m'agrada gens. No puc pas ajudar-vos en això.
Ah, deu ser que devia dir que fes difusió pel Facebook i aquestes coses.
Amb tot l'efecte, Joana. Bueno, que tu ets molt internauta, també.
No, no jo... Jo, va, jo
la... Em sembla que no, aquí, no. Aquí que aquest senyor no d'allò.
Jo rebo cada setmana que hi ha l'Oflamaric, el diumenge ja està penjat, fes el favor de publicar-lo, perquè si no...
És una ordre.
És una ordre.
Bueno, sembla que volies dir alguna cosa més, oi?
No, no, sí, que tinc una protesta, home, veure, que no has posat... Hem escoltat el CD del Penepati,
sí,
i no has posat la salvatjada aquesta, que no qüestionarem, o sí qüestionarem, que ja sabem que en fi, els enregistraments van com van, però del Guillaume Tell, la cabaleta, amb un do de pit que dura exactament 19 segons,
però,
que, sí, el dia que ho faci en directe en parlem seriosament, però vaja, sí, com a fricada escoltar... jo crec que això està
com
manipulat perquè,
no està malament, oi?
Perquè la Cavaller, per exemple, comptant aquells filats, alguns sí que duren 20 segons. No sé si el senyor Penepati arriba a tenir aquesta gran respiració per fer un pinyol d'aquesta dimensió sense trucatge.
Jo veig, segons les fotos, jo em sembla que aquest senyor deu tenir capacitat pulmonar, en deu tenir. Se'l veu.
I capacitat abdominal,
sí,
també.
No és una sardineta, allò, que gasta el fiato amb una nota. Bueno, doncs, vale, doncs el sentirem. A més, això, aquesta és la part final de l'àrea d'Arnold, del Guillaume Tell.
Que, per cert, va ser una de les
cinc...
Va ser un dels moments, al final, just amb el pinyol i les timbales per sota, candidats a la sintonia de la secció Lo Flamaric, però al final vaig deixar la de la trompeta, que és molt més...
Molt bé. Amis, a mi, és la cabaleta de l'àrea d'Arnold del Guillaume Tell. I res...
Ens veurem al juny.
Gràcies, Albert. Ens veurem al juny, si de vols.
Que ja saps què diu la dita, no?
Al juny... El Flamaric en un puny.
No, ben bé, que quan arriba el juny, de la ràdio en Flamaric s'esmuny.
Collons, jo també. Molt bé, tots vosaltres us espero d'aquí a només 7 dies. Adéu-siau i fins dijous que ve.
A mi, secondez à ma chance, si notre chef est dans les fers, c'est à nous qu'appartient sa défense. Quand torpe chemin sont ouverts, suivez-moi,
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.